volta al món que estem fent al matí de Catalunya Ràdio aquest estiu a través dels nostres corresponsals travessa avui l'Atlàntic. I parlem amb en Joan Biosca, que ens vol parlar d'aquesta ciutat d'on viu, d'una ciutat des d'una vessant molt particular. Volem parlar de Buenos Aires, una ciutat amb molts i molts atractius turístics, però us volem proposar una manera diferent de conèixer aquesta capital argentina, que és avui precisament això que us volem proposar. Volem resseguir els racons catalans de Buenos Aires. Joan Biosca, bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Joan, parla'ns una mica d'aquesta Buenos Aires tan lligada amb Catalunya des de fa molt temps, no? Des de la seva fundació al segle XVIII.
Sí, sí, hi ha moltes curiositats darrere d'aquest vincle que explicarem entre Catalunya i l'Argentina. Per exemple, el primer barri de Buenos Aires, llavors s'anomenava la ciutat Santa Maria del Buen Aire, va ser el barri de Montserrat. Avui en dia és un dels més pintorescos, però el menys visitat turísticament. Els emigrants majoritàriament catalans i bascos que s'hi van instal·lar en aquella època van voler dedicar precisament el nom del barri, Montserrat, a la Verge de Montserrat. Fins i tot amb aportacions populars hi van edificar una basílica en honor de la Verge on s'hi venera precisament la Moreneta. Sí. I així ho explica l'Ajuntament de Buenos Aires, els qui visiten el barri de Montserrat utilitzant uns auriculars, n'anomenen les audioguies, i precisament amb aquests auriculars, amb els reproductors MP3 a la butxaca, es pot trepitjar el barri i conèixer una mica la història a través d'aquesta veu enregistrada, un exemple que sentirem ara.
Iglesia Nuestra Señora de Montserrat. Esta iglesia consagrada a Nuestra Señora de Montserrat desde 1769 es la concreción del sueño de inmigrantes catalanes y vascos de tener una parroquia propia. Su fachada es de estilo neoclásico y su gran cúpula está revestida por mayólicas francesas y en su interior se venera la imagen de la Virgen Negra catalana del siglo XVIII. Algunas noches soy fácil,
me acato límites, tiempo atrás, los indicados. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Escolta, Joan, a Buenos Aires sé que també hi ha un casal català que és molt potent, veritat?
Sí, i és precisament en aquest mateix barri de Montserrat, doncs, a tocar el barri de Sant Elmo, sí, que és el del costat, molt a prop. Hi ha un edifici considerat patrimoni històric de la capital argentina. Fa més de 100 anys és on hi ha la casa dels catalans aquí i també la freqüenten molt els seus descendents a Buenos Aires. Per cert, si hi aneu, hi ha un restaurant on fan molt, molt bona cuina catalana. Ah. I visitar, doncs, el casal permet sentir el que aquestes organitzacions, com el Casal de Catalunya de Buenos Aires i una vintena llarga que hi ha aquí a l'Argentina i arreu del món també, van fer pels milers d'emigrants catalans que van haver de patir l'exili. I l'historiador Felipe Piña explica precisament què va suposar l'exili per a moltes nacionalitats com la catalana i què trobaven en la religió i què significava la religió en aquella època.
El poder de la iglesia en la nomenclatura de Buenos Aires está muy clara porque los barrios se llamaban parroquias y recibían sus nombres de las iglesias. Y evidentemente el poder de la iglesia era muy grande en una época de enorme religiosidad. No hay que pensar a la iglesia hoy donde la gente ya no es tan religiosa ni tan obediente a los postulados de la iglesia, sino la iglesia del principio del siglo XIX donde todavía la gente era muy creyente.
Joan, molts d'aquests catalans van acabar guanyant-se bé la vida a l'Argentina i fent escola, no?, en diversos oficis.
Sí, i a més hi ha una personalitat molt coneguda aquí d'ascendència catalana que té el seu taller, el seu estudi, on fa meravelles obres d'art al mateix costat del Casal de Catalunya de Buenos Aires. Parlem de Juan Carlos Pallarols, mestre orfebre que treballa a La Plata.
Ah, i el cognom el de lata, Joan?
Sí, 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 exacte, Pallarols. Pallarols, és que no se'n pot amar. Tot i que aquí en diuen Paixarols.
Esclar, però, és com fan un de la doble L.
Exacte. Un cognom que ens és molt familiar, un cognom de prestigi aquí a l'Argentina, relacionat amb una nissaga de mestres, orfebres, que són originaris de Barcelona, generació rere generació, des de fa ja molts anys, s'han traspassat l'ofici, i així es descriu la nissaga dels Pallarols en aquestes rutes turístiques que parlàvem abans, que es poden fer gratuïtament pel barri de Sant Elmo i altres de la ciutat amb els auriculars a les orelles.
A comienzos del siglo XIX, Rafael Pallarols, hijo de Vicente, maestro platero catalán, llegó a la Tierra del Plata, junto con otros notables artesanos. Al recorrer el taller, nos transportamos a un espacio sin tiempo ni lugar. Podríamos estar en la Barcelona del 1700 o en el Buenos Aires de la Revolución de Mayo.
Mi Buenos Aires querido.
Escolta, Joan, i persones com en Juan Carlos encara mantenen una miqueta la flama de la catalanitat?
Sí, 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 i és la veritat que és emocionant veure-ho. En el taller de Juan Carlos Pallarols es pot veure la seva obra, comprovar com han treballat la plata generacions rere generacions, i la catalanitat i l'amor cap a la pàtria és ben visible precisament allà a casa seva, al seu taller. Els orígens no s'obliden, malgrat que ells, òbviament, es consideren argentins pels quatre costats, i el català, doncs, l'entenen, però no el parlen. I una prova de tot això que us explico és precisament el nom de la neta de Juan Carlos Pallarols, Meritxell.
Meritxell, home,
sí,
t'ho diràs.
Sí. Imagineu-vos els argentins pronunciant Meritxell. Una mica estrany, no?, per ells, però bé, és una prova d'això. Però, en fi, hi ha més curiositats que podem explicar. Deixem Sant Telmo, el barri on estàvem situats ara, dels més antics de Buenos Aires, per arribar-nos fins a la mítica Avinguda 9 de Julio, on hi ha el conegut obelisc. Aquesta és l'avinguda més ampla del món, consideren orgullosos els argentins. Travessar-la, per exemple, d'una sola tirada, de punta a punta, és impossible, a menys que vulguem quedar-nos sense alè.
Yeah.
A tocar de l'obelisc, per exemple, una curiositat. Hi ha la plaça Catalunya, un petit pulmó enmig del centre del caos de la ciutat, on s'hi pot descansar tranquil·lament en un dels seus bancs. I presideix aquesta plaça de Catalunya de Buenos Aires una rèplica de la font de Canaletes de les Rambles de Barcelona.
Font de Canaletes a Buenos Aires. Carai, Joan. Escolta, més propostes, però on podem seguir el recorregut?
Mira, a prop també de l'obelisc hi ha l'Avinguda de Mayo, majestuosa, que és l'avinguda que connecta el poder executiu, la Casa Rosada i la Plaza de Mayo, amb el poder legislatiu al Congrés. Doncs bé, en aquesta avinguda és també on al segle XVIII es vivia la major efervescència política de la ciutat. En aquells anys, l'Argentina lluitava per independitzar-se de la corona espanyola sota el regnat de Ferran VII, i els monàrquics, així com els partidaris de la independència, tenien el seu epicentre en els cafès de la zona, els seus punts de trobada. Doncs bé, un d'aquests cafès, on es va gestar part de la sublevació, era el conegut com Café de los Catalanes. Doncs bé, aquest, el Café de los Catalanes, estudiant una mica el que va succeir-hi, el freqüentaven dos comerciants catalans que es van radicar a Buenos Aires i que per aquells anys apostaven per obrir fronteres i comerciar més enllà del que el virregnat del Riu de la Plata permetia. Eren dos comerciants que es van implicar molt en la Revolució de Maig, i ho explica la historiadora Lucía Gálvez.
Tuvieron bastante peso, había una división de catalanes cuando hicieron las milicias contra las invasiones inglesas, ¿no? Y la Ría y Mateu eran fuertes comerciantes que incluso ayudaron a la revolución después, ¿no? Tanto que se reunían en un café que llamaba el Café de los Catalanes, que estaba haciendo cruz con la Iglesia de la Merced.
Joan Larrea i Domènec Mateu són aquests dos catalans als que feia referència aquesta historiadora, van recolzar la independència de l'Argentina i van formar part del seu primer govern autònom, el que aquí es coneix com la Primera Junta.
La Primera Junta. Déu-n'hi-do els grapats de secrets de Buenos Aires que ens està descobrint, Joan, que ens cauen ja molt més a prop,
Encara no hem acabat, hi ha més curiositats. Sí. Escolta, Xavi, a veure si reconeixes aquesta música.
Això és l'himne de l'Argentina, no?
Sí, ara que venim del Mundial, segur que...
també ajuda.
Exacte.
Sí.
Efectivament, és l'himne de l'Argentina, i has de saber que la seva música la va compondre Blai Parera, un músic de Mataró que va fer les Amèriques en busca de fortuna al segle XVIII.
Mare meva, no. Aquesta és bona, Joan. Com ho va fer, això?
Va anar cap allà, cap a les Amèriques, també va tenir relació amb el batalló dels Minyons, unes milícies conegudes per molts, doncs, que van recolzar precisament la causa argentina, necessitaven, doncs, per aquesta causa, per la independència, tenir un himne propi, no? I Blai Parera, doncs, va tenir un paper principal, va compondre la música, i és conegut aquí a l'Argentina com un dels pares de la independència, imagineu-vos. I també a Buenos Aires, a la gran ciutat argentina, la capital, al barri de Once, hi ha un curiós edifici d'estil modernista aixecat per un arquitecte deixeble d'Antoni Gaudí, i presideix aquesta construcció, aquest edifici, una preciosa cúpula amb unes lletres ben visibles que, òbviament, nosaltres, si caminem per allà, alcem el cap i mirem cap al cel, veurem, ens quedarem ensimismats, no? No hi ha somnis impossibles, hi ha escrit. Més clar i català
impossible. No hi ha somnis impossibles. Exacte. Que ens ho diguin a nosaltres, Joan.
Sí, sí. I si un hi puja, doncs es quedarà més amb la boca oberta, no? El terrat té baranes i bancs per seure semblants als que hi ha a la Pedrera de Barcelona, ben gaudinyà. I atenció, si algú té ganes de fer una inversió per aquí, aquesta cúpula, aquest àtic, està a la venda i jo que l'he vist, és una veritable joia arquitectònica.
A la venda? Has estalviat una mica, Joan?
Al voltant de 300.000 euros costa.
I pots posar la delegació?
Home, prenc nota de la proposta.
Et treballaries a gust. Pensa que no hi ha somnis impossibles.
Exacte, ja ho diu la llegenda aquesta.
Quin recorregut de Buenos Aires amb aquest accent tan català que ens ha costat en Joan Biosca. Joan, un plaer. Moltes gràcies.
Al contrari.
Fins i tot l'himne argentí, parit per un català. Estem a tot arreu, Joan.
Sí, noi.
A tot arreu. Joan Biosca, moltes gràcies. Fins una altra, bon dia.
Fins una altra, gràcies.